Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La vacunació dels joves és necessària per evitar els embats de la variant Delta del coronavirus. Així ho considera el professor de la Universitat de Leicester i de la UOC, Salvador Massip, que augura un creixement de casos arran d'aquesta variant provinent de l'Índia. De fet, el Regne Unit ja ha provocat una nova onada.
Convèncer els sectors joves de la població, que això també va per ells, que ells també han de contribuir a la pandèmia, que també s'han de vacunar, perquè no hi ha hagut cap problema per vacunar gent gran, perquè tothom entenia molt bé que això salvava vides, però clar, la gent jove té menys incentiu, perquè es creuen doncs, una mica immunes a aquesta malaltia, per tant hem de continuar fent campanya perquè tothom es vacuni, i sobretot ara que baixem a les franges joves, i sobretot perquè facin que siguin prudents, perquè la circulació de virus no és bona per ningú, no és bona pel qui l'agafa, però és que a més així és com estem potenciant doncs, l'aparició de noves variants. No?
Massip ho ha dit quan falten poques hores perquè la mascareta deixi de ser obligatòria als carrers, una mesura que considera que no tindrà un impacte negatiu en les dades epidemiològiques. El Museu de l'Aeronàutica tornarà a rebre visitants aquest diumenge per primer cop des de l'esclat de la pandèmia. Les instal·lacions de l'aeroport de Sabadell acolliran una jornada de portes obertes que servirà com a prova de cara a la Festa Major. Si l'acollida és bona i els protocols de protecció contra la Covid funcionen, el museu espera recuperar les visites massives al setembre. En esports, el Sabadell acaba de confirmar el seu primer fitxatge per la temporada que ve. Es tracta de Joseba Muguruza, un dels jugadors claus del Castelló en la temporada de l'ascens. Des del club arlequinat creuen que és una bona incorporació per aconseguir la fita de tornar a pujar de categoria. Ho hem sabut fa pocs minuts, el mateix dia que Josuz Koidi s'ha acomiadat del Sabadell després de 4 temporades en plantilla. Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 26 graus, temperatures que s'han moderat respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i de cara al cap de setmana? Li preguntem a l'Estel Figueres. Bona tarda.
Hola, divendres a la tarda vindrà al mercat per aquests núvols d'evolució que esperem que no deixin precipitacions i per una temperatura amb tendència a l'alça que es mantindrà al llarg de les jornades i valors que ja podran voltar els 32 graus divendres i de cara al cap de setmana podríem arribar a superar els 34 graus el dissabte i el diumenge encara podríem arribar a superar els 35 graus. Per tant, un ambient càlid que s'anirà imposant i també de cara al cap de setmana arribarà un centre de baixes pressions que farà augmentar la inestabilitat i per tant parlarem de ruixats i fins i tot algun xàfec a la zona del Pirineu i també del Prepirineu. Aquests ruixats i aquests xàfecs quedaran més concentrats a la zona pirinenca i a la resta tindrem un domini del sol i com a molt alguns intervals de núvols que podrien arribar a la zona de Ponent al final de la jornada o també alguns núvols d'evolució que poden créixer a punts de muntanya al centre del dia. Tot això acompanyat amb un règim de brises. Per tant tindrem vents de component sud al centre del dia. I d'on deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, es nota que per molts és un cap de setmana llarg, un pont, perquè ara mateix no trobem trànsit a la xarxa viària més propera a Sabadell. No trobem cap problema, ni d'entrada o sortida tampoc de Barcelona. El doctor Salvador Massip, investigador de la Universitat de Leicester al Regne Unit, anima la gent més jove a vacunar-se contra la Covid-19, sobretot davant de l'aparició d'una variant com la Delta, un 60% més contagiosa que les aparegudes fins ara. Massip afirma que la immunitat de grup és el que ens permetrà recuperar una vida més o menys normal.
Crec que hem de seguir una mica amb aquesta campanya, no? Que si volem fer via normal ens hem de vacunar tots i la gent jove també són part de la qüestió.
L'investigador ho ha dit aquest matí en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A partir de dilluns que ve, la franja d'entre 30 i 34 anys ja pot començar a demanar hora per vacunar-se contra el coronavirus. En aquests moments ja ho estan fent les persones d'entre 35 i 39. Grups d'edat que no es vacunen de manera tan massiva com els anteriors per una falsa creença, segons ha apuntat el doctor Salvador Massip, que no es contagiaran o ho faran de forma més lleu. L'investigador avisa, però, que en les últimes setmanes els casos que arriben als hospitals són els de gent cada cop més jove i ha augurat que els contagis d'aquesta franja d'edat continuaran a l'alça a mesura que la variant Delta guanyi terreny, tal com ja ho ha fet al Regne Unit. En aquest sentit, Massip preveu un pic de casos de coronavirus durant l'agost, tot i que sospita que aquesta onada no serà tan greu com les anteriors, sobretot si es manté el ritme de vacunació actual.
Jo crec que no veurem un confinament, crec que no tampoc veurem una saturació d'hospitals, però pensem doncs, que en aquests moments la mitjana d'Espanya de dues dosis és d'un 30% de la població. Això vol dir que només hi ha un 30% realment protegit contra la variant Delta. L'altre 70% és susceptible. És a dir, encara hi ha una xifra bastant elevada de persones que poden agafar la variant Delta i tenir problemes. És cert doncs, que la gent gran, la major part, ja està fora de l'equació i això hauria de reduir moltíssim la mortalitat i això és positiu.
Actualment a Sabadell, més de la meitat de la població ja ha rebut almenys la primera dosi del vaccí contra la Covid-19. Això són 111.695 ciutadans. El nombre de persones amb la pauta completa, en canvi, baixa fins a les 67.213.
Tot plegat en un moment en què l'evolució de la pandèmia a la ciutat es manté sota control, malgrat que la velocitat de contagi s'ha tornat a enfilar aquest divendres fins a l'1,41. Per contra, el risc de rebrot es manté per sota dels 100 punts, al 74, mentre que la incidència acumulada 14 dies és de 52 casos per cada 100.000 habitants. Des de l'inici de la crisi sanitària s'han declarat a Sabadell 19.818 positius i 562 morts. Enmig d'aquest context, avui és l'últim dia en què és obligatori portar mascareta als espais exteriors sempre que es pugui mantenir la distància de seguretat d'un metre i mig. En recintes tancats i amb poca ventilació, continuarà sent obligatòria.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
L'Organització de Consumidors i Usuaris demana al govern espanyol que faci permanent la rebaixa de l'IVA de l'electricitat. A partir de demà, i només fins a finals d'any, la llum gravarà el 10% en lloc del 21% habitual, una mesura que el Consell de Ministres va aprovar ahir dijous per compensar l'augment del preu de l'electricitat. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La rebaixa de l'impost sobre la llum pot suposar un abaratiment de la tarifa mensual del servei d'uns 6,5 euros, segons l'OCU. Ara bé, l'augment del preu de la llum compensarà aquesta baixada i al final la factura continuarà sent més alta que en anys anteriors. Ho ha argumentat Enrique García, portaveu de l'associació, al programa El Cafè.
Nuestros cálculos señalan que esta bajada del IVA supondrá un abaratamiento de la factura del mes de junio de 6,5 euros. Una factura que, a pesar de esta bajada del IVA, será de las más caras de los últimos años.
Per això reclamen que la rebaixa impositiva es mantingui més enllà de finals d'aquest any.
Desde OCU creemos que la electricidad como servicio básico debería de tener un IVA reducido, como tienen otros países cercanos, como son Portugal, Francia e Italia. Un IVA reducido que tendría mayor incidencia en las familias con menos recursos, que son las más afectadas por el incremento de los precios de la electricidad.
Alhora, l'OCU lamenta algunes condicions de la lletra petita del Reial Decret aprovat, per exemple, que la rebaixa de l'IVA només s'apliqui als consumidors que tinguin contractada una potència de fins a 10 kW i sempre que el preu mensual mitjà de l'electricitat es mantingui per sobre dels 45 euros al megawatt l'hora.
La unitat específica de drons dels Mossos d'Esquadra, instal·lada a l'aeroport de Sabadell, farà el seu primer servei aquest diumenge, coincidint amb el sopar d'inauguració del Mobile World Congress de Barcelona. La unitat comptarà amb 9 dispositius que tindran diferents característiques per poder fer tasques diverses com investigació criminal, gestió d'emergències, assistència ciutadana o prevenció d'accidents de trànsit. Ho ha explicat el sergent Miquel Beltrán al Cafè de la Ràdio.
Tenim drons que tenen càmeres tèrmiques, tenim drons amb unes càmeres més potents que altres, tenim drons que permeten volar en unes condicions climatològiques que altres no ho permeten, tenim un dron pilar que ens permet tenir-lo enlairat de manera permanent sense haver de patir pel tema de les bateries. Sí, hi ha una diversificat de màquines operatives.
Des de fa 3 setmanes s'està formant un nou equip que comptarà amb 9 agents i 3 caporals. La base física de la unitat serà l'aeroport de Sabadell, al costat de la unitat d'helicòpters i la de seguretat aèria. Els 3 serveis s'uniran en la nova àrea de mitjans aeris del cos policial.
El que hem fet ara és crear l'àrea central de mitjans aeris, que fins ara no existia, i aquesta àrea central de mitjans aeris engloba 3 unitats, que són la unitat central d'helicòpters, la unitat tècnica de seguretat aèria i la unitat de drons. La unitat d'helicòpters ja estava a l'hangar que tenim al a l'aeroport de Sabadell, i el que s'ha fet és unificar tots els serveis que tenen una relació amb el medi aeri, doncs ubicar-los en el mateix espai, perquè ens permet més interacció entre nosaltres, més proximitat i més operativitat.
El sergent dels Mossos d'Esquadra ha explicat que el cos policial ja fa més de 10 anys que treballen amb drons, tot i que mai s'havia comptat amb una unitat específica com la que s'instal·larà físicament a l'aeroport de Sabadell. I sense deixar aquestes instal·lacions, el Museu Aeronàutic de Catalunya reprèn les jornades de portes obertes diumenge, amb l'objectiu de seguir acostant la història de l'aviació catalana a tota mena de visitants. La pandèmia va frenar els plans, però la millora de les dades epidemiològiques i els canvis en la mobilitat i en les restriccions han permès avançar-ho. Ens en dona més detalls en Rubén Estévez.
Bona tarda. Tot està a punt perquè el Museu Aeronàutic pugui ser visitat a les seves primeres portes obertes post-Covid, tant pels més experimentats com pels més encuriosits en l'àmbit de l'aviació, un territori del qual Catalunya en va ser pionera i alhora ombrada per sectors històrics més recordats com el tèxtil. La primera línia de correu aeri, peces úniques i aviacions en viu continuaran al capdavant dels pilars més reconeguts de l'espai museístic, això sí, amb les seves corresponents mesures de seguretat. El president de la Fundació del Parc Aeronàutic de Catalunya, Daniel Bendura, ha explicat a Ràdio Sabadell que aquesta serà la prova de foc que permetrà saber si el recinte pot o no està al 100% de rendiment de cara a la festa major de la ciutat.
Nosaltres el que fem aquest cap de setmana és reprendre el que són les activitats de portes obertes. Fins ara, doncs, precisament degut al Covid, havien hagut de parar. Llavors aquí el bo que té és que és a l'aire lliure, és a dir, està a una de les plataformes de l'aeroport i la gent es pot apropar a veure els avions si algun d'ells també ve a veure'ls volar. Això és el que farem el diumenge 27 i és, per dir-ho així, una prova per nosaltres també, per l'equip de voluntaris i tot això, perquè ja diguem-ne que començarem ja l'activitat normal a partir de setembre.
Ventura també ens ha explicat els motius pels quals el museu es va veure obligat a tancar durant la pandèmia.
Nosaltres, com a fundació sense ànim de lucre i que pràcticament tots eren voluntaris, no podíem tampoc garantir que poguessin tenir, diguem-ne, els recursos necessaris com per fer-ho amb la seguretat que requerien les mesures anti-Covid. Precisament amb aquesta relaxació de les mesures i amb sortosament al final de la pandèmia, doncs ja podem tornar a oferir aquestes visites normals a l'Hangar Museu.
Les portes del Museu Aeronàutic de Catalunya tornaran a obrir-se aquest diumenge. Això sí, per poder-hi accedir s'ha de demanar cita prèvia.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
La commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI tindrà a Sabadell un caire especialment reivindicatiu. Aquest diumenge s'ha convocat una caminada per reclamar l'impuls de la llei trans en defensa dels drets d'aquest col·lectiu. Organitzada per Cal Enredos i per la FAP, amb l'adhesió d'una desena d'entitats més, arrencarà la Ronda Collserc a les 12 del migdia i acabarà al Parc Catalunya, on es llegirà un manifest. L'objectiu de la mobilització és visibilitzar com moltes vegades es veuen vulnerats els seus drets amb desigualtats en l'àmbit laboral i amb un estigma social. Així ho ha expressat l'activista de Cal Enredos, Clara Palau, al programa Al Matí.
Continuar sortint al carrer reclamant que les persones trans, com a membres d'aquest col·lectiu, i jo com a representant personal d'aquest col·lectiu, reclamem. Són drets humans, necessitem ser reconegudes, probablement per la meva situació, per l'edat que jo tinc, tant me fa si se'm reconeixen o no aquests drets perquè me'ls agafo. Però hi ha persones joves que comencen en la transició que necessiten viure en un espai de tranquil·litat, que se'ls reconegui, que no hagin d'estar contínuament demostrant qui som.
A la caminada s'hi sumen entitats no vinculades directament amb la lluita de gènere com Corrent Roig. No obstant això, entenen que la defensa dels drets sempre ha de ser unitària, com ha defensat una de les seves integrants, la Lu.
Por esta conciencia de que al final la clase trabajadora, los trabajadores y la juventud somos todos, seamos cis, hetero, trans, bis, lesbianas, gays, tenemos que defender estos derechos conjuntamente e independientemente de nuestra identidad de género y orientación sexual, tenemos que ir todos a una y por esta conciencia defendemos la lucha contra las opresiones y por eso nos hemos sumado a esta convocatoria en Sabadell para intentar hacer del 27 de junio en Sabadell, ¿no?, una convocatoria lo más unitaria posible.
Més enllà de la marxa d'aquest diumenge, a la ciutat encara es mantenen les activitats del programa Ventilem els armaris. El dia 28 de juny a la tarda es farà difusió del vídeo Lluitem contra les discriminacions. A més, la bandera irisada i la bandera trans unegen també fins dilluns els pals de l'Ajuntament de Sabadell. Més notícies del dia quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. L'Audiència de Barcelona haurà de decidir si revoca l'arxivament de la peça 25 del cas Mercuri, una branca del cas que investiga el possible delicte de malversació de cabals públics per part de la Federació de Municipis de Catalunya quan Manuel Bustos n'era el president. La jutgessa del cas va decidir arxivar la investigació perquè considera que els diners de la federació són privats, un extrem que Fiscalia i la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció han recorregut perquè revoqui. L'Audiència de Barcelona ho haurà de decidir. Ahir es van cremar 13 contenidors a Sabadell. L'activitat pirotècnica ha continuat després de la revetlla. El resultat és que ahir es van registrar fins a 7 incendis en matolls, 5 incendis a contenidors i van arribar a afectar 13 contenidors i un cotxe. La policia va poder identificar una persona, però continuen investigant els responsables d'aquests incendis, als quals s'han de sumar els 19 contenidors cremats la nit del 23 de juny. Identificat un home que quadruplicava la taxa d'alcoholèmia màxima permesa. Ahir a les 11 de la nit a la plaça La Concòrdia, la policia municipal va aturar un vehicle que conduïa a una velocitat excessiva. L'home de 47 anys presentava símptomes de trobar-se sota els efectes de l'alcohol, un fet que es va comprovar mitjançant la prova i que va donar un resultat 4 cops més gran del permès. Se li han obert diligències judicials i es va immobilitzar el vehicle. La cultura serà ben present a Sabadell aquest estiu amb propostes de cinema, teatre, música i circ orientades a tots els públics. Les propostes programades per entitats de la ciutat amb el suport de l'Ajuntament es podran veure als patis del Casal Pere IV, l'Estruc, el Museu d'Art i les escoles de Can Rull, Juan Ramon Jiménez, La Romànica i Calvet Estrella, a més de La Vela. El tret de sortir de la programació d'estiu sabadellenca el donarà la projecció del film Bohemian Rhapsody de Bryan Singer l'1 de juliol. Una de les novetats d'aquesta edició, precisament, estarà relacionada amb el cinema, com ha destacat el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
Com a novetat d'aquest any, recuperem altre cop el cinema a la fresca. No hi haurà el polèmic autocine que l'any passat es va implementar doncs, per intentar evitar que hi haguessin possibles riscos de contagi. Encara no el podrem fer com originàriament s'havia previst en diverses places de la ciutat, repartint-ho molt per tot el territori. S'haurà de fer en aquestes escoles, que són aquests espais perimetrats, i en aquests patis, però és una promoció també en aquest sentit que s'ha fet una selecció perquè hi hagi per tots tipus de gustos i també amb una important presència del doblatge en català.
D'altra banda, el Pati de l'Estruc acollirà diferents projeccions relacionades amb la música durant els dijous de juliol. Serà el dia 8, serà el torn de El passat és un error, un documental seleccionat als festivals inèdits de Barcelona. D'altra banda, els divendres 9 i 16 de juliol, la música ocuparà aquest mateix espai amb els The Surfing Rovers, que sentim de fons, i els Disaster Jacks, respectivament. També en el mateix espai, el 3 de juliol, hi haurà el concert de Miquel Tejada i Xènia Garcia, amb els musicals com a eix temàtic. I d'altra banda, en la programació d'estiu, també hi serà present l'òpera. Serà amb la retransmissió de Carmen de Bizet, representada al Teatre Auditori de Granollers, i també amb la Bohème de Puccini. Un concert de la Jove Orquestra Simfònica del Vallès el 10 de juliol i un altre de la Banda de Música de Sabadell el dia 18 acabaran de complementar aquesta oferta. I per últim, la programació també inclou espectacles familiars impulsats des de la sala.
Un aire suau bufava pel pla, un cuc molt formós va sortir del seu cau.
La música de Ramon Roma és una de les propostes que es podrà veure al Casal Pere IV, on també s'han programat els espectacles Reach Up High i El secret de la detectiva Claus, d'en Gruna Teatre. A La Vela, per la seva banda, hi haurà una representació del cabaret Tap d'Assaig 770 el 24 de juliol i el T-Circ Tant el 31 de juliol.
Vitamina.
Ho estàvem esperant. L'oci nocturn i la música electrònica es reactiven. Acomiadem la temporada de ràdio i donem la benvinguda a l'estiu. Dissabte 26 de juny, a partir de les 6 de la tarda, sessió especial en directe des de la capella de Can Gambús. Més de 6 hores de música electrònica sense interrupcions. Non-stop. Sessió Vitamina final de temporada des de la capella de Can Gambús.
Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
I en àmbit més general, l'Estat batrà rècord de recepció de vacunes la setmana que ve amb 6 milions de dosis. Així ho ha anunciat avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Fins ara rebien una mitjana d'un milió i mig de dosis, de manera que es podrà intensificar la campanya d'immunització. Ara mateix, la meitat de la població té com a mínim una dosi del vaccí, més de 24 milions de persones. Les residències de gent gran tornen a ser competència del Departament de Drets Socials, tot plegat després que fa més d'un any passessin a dependre del Departament de Salut a causa dels estralls de la pandèmia. El retorn es va fer oficial dimecres amb la publicació al DOC del Decret de Reestructuració de la Conselleria d'Afers Socials. El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs de Vox contra la llei de l'eutanàsia que el Congrés va aprovar al març d'aquest any. Tanmateix, el ple del Tribunal ha rebutjat suspendre aquesta norma cautelarment mentre es resol el recurs. La llei que permet la mort assistida ha entrat en vigor avui mateix. I d'altra banda, Ryanair ha aixecat l'expedient de regulació temporal d'ocupació que afectava els prop de 900 pilots de l'Estat. La companyia ha pres aquesta decisió després d'intentar cobrir les rutes que tenia operatives de cara a la temporada d'estiu amb plantilla estrangera i no amb treballadors en ERTO, segons el sindicat SEPLA. Moment pels esports. Joseba Muguruza s'ha convertit en el primer fitxatge del Centre d'Esports Sabadell de cara a la temporada que ve, tal com ja va avançar Ràdio Sabadell a principis de setmana. El lateral dret arriba procedent del Castellón. Xavi Sidro, periodista de SER Castelló, fa aquest anàlisi del nou jugador laquinat.
Joseba Muguruza és un futbolista que habitualment ve jugant al Club Esportiu Castelló com a lateral dret. És veritat que aquesta última temporada en segona divisió pràcticament no l'hem vist, però va ser un jugador molt important en l'equip que va aconseguir l'ascens de segona B a segona divisió i que és un bon fitxatge per a qualsevol dels equips que vulgui aspirar a estar de nou en la lluita per aconseguir l'ascens a la segona divisió del futbol espanyol. És un futbolista que va arribar al Castelló des de la cantera de la Real Societat, que ho va fer com a extrem dret, però que a poc a poc el Club Esportiu Castelló el van reconvertir a lateral dret. És de veres que no és un gran defensor, però sí és un futbolista que des d'aquesta posició aconseguís recórrer tota la banda, té moltíssima profunditat, té un bon 1 contra 1. És de veres que tal vegada necessita millorar una mica els centros, però és un futbolista que és elèctric, que trenca partits, que pot incorporar-se des de darrere, que pot jugar com a lateral i com a extrem, i que com a persona és un tipus que fa vestuari i que en aquest sentit sempre està bé. Crec que és un bon futbolista, és un futbolista que si el Sabadell vol jugar com ho hem vist fins ara, incorporant bé els laterals i arribant a línia de fons, és un bon fitxatge per al conjunt arlequinat.
El següent en caure pot ser Emilio Bernat. Les negociacions amb el porter sub-23 estan ben encarrilades i l'acord es podria fer oficial en les pròximes hores. També interessen Carlos Redruello, lateral esquerre del Marbella, i César Morgado, central del Badajoz. Pel que fa a les renovacions, la d'Òscar Rubio està molt encaminada i en les últimes hores hi ha hagut un acostament a Madrid Cuevas. I tot en el dia que Josu Ozcoidi s'ha acomiadat del Sabadell, tancant amb una etapa de 4 anys com a arlequinat. El basc ha dit que enlloc s'ha sentit tan estimat com aquí. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El de la Sar Teoria va arribar sent un jugador ofensiu i marxa reconvertit a lateral, posició a la qual ha arribat a debutar al futbol professional.
Yo creo que ahora me quedo lateral. Evidentemente, matizando y diciendo que, oye, si en algún momento falta gente arriba, que yo también lo puedo hacer, ¿eh? Pero sí que ahora mismo ya he debutado en el fútbol profesional de lateral y yo creo que, bueno, de momento, en lo que es el mercado, estoy de lateral. Otra cosa luego ya lo que diga el fútbol, pero ahora soy de lateral, sí.
Ozcoidi ha triat l'ascens a Marbella com el millor d'aquests 4 anys i el descens en Duba com el més dolorós, tot i que no taca tot el que ha viscut aquí.
Es una pena, yo la verdad es que cada vez que lo pienso me hago mala sangre, la verdad, porque todavía no me lo creo. Y además yo creo que fue de la forma más cruel. Pero bueno, al final esto es fútbol, eso seguramente también lo tendré en la memoria, pero no empaña en absoluto ni un ápice todo lo bueno que ha tenido el Sabadell, que hemos tenido todos, no lo empaña ni un ápice. Entonces, bueno, siempre quedan los buenos recuerdos sobre los malos, i és el que te llevas a qualsevol lloc.
Josu busca ara nou destí, ja que no té res definitiu. Podeu trobar l'entrevista sencera al podcast de l'Hotel Suís.
Encara en futbol, el Sabadell Nord ja té 15 jugadors confirmats per la temporada que ve. L'última novetat és la d'Antonio Hernández, Antoni, que s'ha convertit en la tercera incorporació dels de Can Uriac. L'interior dret arriba procedent del Rubí, equip que milita com els arlequinats a Primera Catalana. A Can Rosés, però, el seu paper enguany ha estat més aviat testimonial. Antoni té 24 anys i es va formar al Mercantil, on va coincidir amb l'actual tècnic del Sabadell Nord, Pablo Becerril, i també va passar per les files del Sabadell B. La seva arribada s'afegeix a les de Juan Magómez i Genís López, anunciades també aquesta setmana, i a les 12 renovacions confirmades. I d'altra banda, el Llano organitza aquest cap de setmana a Can Puigcener el Memorial Francisco Raya. Es tracta d'un torneig de futbol femení que ocuparà totes les franges d'edat, des de les benjamines fins les veteranes. Tindrà una vessant solidària, ja que tot el que recapti anirà a parar a l'associació Todos Somos Dylan, un nen sabadellenc que pateix una malaltia estranya, el síndrome de Soto. En total, es disputaran 56 partits en un campionat que arrencarà demà a les 9 del matí i que finalitzarà diumenge a les 9 de la nit.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
En handbol, Luar Gràcia apostarà per una línia continuista en el seu sènior femení després de l'exitosa temporada plata. Fins a 11 jugadores que enguany han aconseguit la salvació seguiran en l'equip verd i blanc. Hi haurà, això sí, algun retoc. De moment, dues novetats confirmades: Alba Martín, central de 23 anys procedent de la Roca, i l'extrem dret Andrea Jara, de 19 anys, que arriba del Mataró. A més, l'acord amb Paula Martín, també de la Roca, està gairebé tancat. L'entrenadora Carol Carmona creu que tindrà un equip preparat per fer un pas endavant.
El que busquem és millorar com a equip, fer les coses encara millor que aquest any, tot saber de l'experiència, entre cometes, no?, que ja tenim, seguir creixent, fer les coses com les tenim al cap, que al final sí que és veritat que moltes coses les tenim al cap, però costa que surtin a pista, però és el fet de tenir experiència, de créixer, de jugar partits, d'entrenaments juntes, i és el que intentem, és a dir, no estem amb la cosa de anem a buscar la permanència, que sí, però ja estem allà al fet a mitja taula i competir al màxim.
A més, Jana García reincorpora després d'una lesió llarga i les juvenils Lila, Berta Prat i Clara Correro entraran en dinàmica de primer equip. En el capítol de sortides, Carla Alcalde i Carla Roca abandonen la disciplina gracienca, mentre que Carla Arenós i Clàudia Escudero jugaran al sènior B. I fem un apunt de futbol sala perquè els equips sabadellencs de segona B també apuntalen aquests dies les plantilles per la temporada que ve. El Club Natació Sabadell ha tancat definitivament el capítol de sortides i renovacions, confirmant la continuïtat de Dani Castro, qui exercirà de capità de l'equip en substitució de Chato. A Can Colapi també hi haurà canvi de capità, ja que Santi Cerdà es retira, una decisió que ja va anunciar fa setmanes juntament amb Pol Viada. També marxa Roger Carrera després de més d'una dècada al primer equip Escolapi. A l'Amics del Pou Insercat, per la seva banda, s'estan tancant les renovacions de bona part dels jugadors que han aconseguit l'ascens. L'últim nom confirmat ha estat el d'Aaron Plaza, que jugarà amb l'equip dels Marinals a segona B.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
I avui acabem amb natació.
Lo cogí y me dijo que estaba muy contento porque era la primera imagen desde el 2017 que no había nada, estaba limpio. Entonces le dije, pues mira, es el mejor regalo que me harán en mi vida de cumpleaños. Es tu cumpleaños, y yo, sí, hoy es mi cumpleaños. Y se lo dije, que no tenía nada, y lloraron. Y los vi llorar después de 3 años de alegría. Y es el sentimiento, yo creo que más fuerte que he vivido en mi vida.
Escoltàvem la Catalina Corró, nedadora del Club Natació Sabadell i protagonista d'una història de superació que ara és objecte d'un documental. La balear ha passat 3 cops pel quiròfan per operar-se d'un tumor al cervell i de les 3 s'hi ha refet, arribant fa poc a una final d'europeu. Ahir a la nit, Vamos va estrenar aquest informe plus dedicat a Cata Corró. Menys d'un minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 25 de juny, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Nosaltres tornem amb més notícies al 94.6 dilluns a partir de les 9, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'últim programa de temporada del Quimèric i a les 11 l'últim del Vitamina Dens. Que acabeu de passar un bon divendres i que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.